La llevantada deixa un desaparegut a Palau-sator, al Baix Empordà, i l'ordre de pujar a pisos alts als veïns de l'Unyà, a Girona. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Màxima alerta a les comarques gironines pel risc de desbordament de rius i rieres. L'afectació més important d'aquesta llevantada es concentra a l'Alt i el Baix Empordà, a la Selva i al Gironès, on avui no hi ha escola i on es demana reduir la mobilitat a l'estrictament necessària, Joan Bota.
El govern ha redoblat fa una estona la crida a la prudència. El Ter, l'Unyà, la Muga, el Manol, el Fluvià, el Daró i la Tordera baixen molt plens. Els dos primers, Ter i Unyà, estan directament al límit. A les desembocadures el problema és que el temporal de mar fa de tap als rius.
Connectem amb Palau-sator, on s'ha donat l'alarma pel desaparegut, amb Girona, on s'ha demanat als veïns de zones properes al riu Unyà que pugin a pisos alts, i també amb Tossa de Mar, on estan molt pendents de la situació de la mar. Laia Claret, Fèlix Martín i Núria Paraire.
Bon dia, Palau-sator. El Baix Empordà continua la recerca d'una nova d'uns 60 anys que ha començat a les 10 del matí, un operatiu ininterromput, segons els bombers, però que s'ha complicat per la brutícia i l'augment del riu. Continua amb drons i recerca visual. Aquí el Baix Empordà hi segueix plovent i cal parar atenció amb l'acumulació d'aigua al riu Daró.
A la ciutat de Girona han recomanat als comerços dels carrers més pròxims al riu Unyà, la Rambla, per exemple, que tanquin portes. Els veïns als baixos, que si poden, pugin als pisos superiors. I han habilitat el Palau de Fires per si hi ha d'acollir algú. Això per la situació d'incertesa, per l'augment de cabal del riu Unyà, que cada vegada és més ple, però encara lluny del registre del temporal Glòria.
Tossa de Mar ha tancat els accessos al passeig, a les platges i també els que porten a la riera, i està tallada la carretera que va a Sant Feliu de Guíxols per esllavissades. Veiem que les onades encara arriben amb molta força i en alguns moments l'aigua deixa sorra i branques als carrers a tocar del litoral.
Amb tot aquest panorama, la prioritat és ara mateix la previsió del temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Demanem-hi al Francesc Mauri. Francesc, bon dia. Aquest migdia hem passat el punt àlgid de la llevantada o encara queden hores?
Sí, hem passat el punt àlgid de la llevantada. S'estan desinflant les precipitacions a les comarques de l'entorn de la Costa Brava, tot aquest sector més afectat fins ara. Això no vol dir que es pugui baixar la guàrdia del tot, però sí que hauríem passat el punt àlgid. També hem passat el punt àlgid de l'onatge. És a dir, ja no creixerà més l'onatge, l'alçada de les onades, que recordem-ho, ha fregat els 10 metres en el cas de Begur, una onada màxima, i una onada màxima, per exemple, aigües enfora del port de Barcelona. I aquesta llevantada se'n va cap a les comarques de Barcelona i el Camp de Tarragona. Ara mateix el Camp de Tarragona i algunes zones interiors, fins i tot del país, hi plou amb ganes. Res comparable a les pluges del nord-est, però precaució, perquè a més s'activa també l'avís groc aquesta tarda a les comarques de l'Ebre, on aquestes que cauen al Camp de Tarragona, doncs hi arribaran. Per tant, hauríem passat el punt àlgid clarament a l'entorn de la Costa Brava, amb una situació dolenta ara mateix, però que pot anar millor durant la tarda i vespre, i a tot arreu s'haurà acomiadat la llevantada definitivament aquesta nit.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs tot plegat complica, i molt, la mobilitat. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Òscar. Sí, tenim més d'una trentena de vies afectades, ja sigui per inundacions, esllavissades o per vessals que estan dificultant la circulació. D'aquesta trentena, 24 ara estan tallades, totes en comarques gironines, entre elles, per exemple, la C-260 a Roses, l'N-260 a Llançà, la C-61 a Vallgorguina, també la GIB-5044 a Biure, i també es talla un carril a la C-25 a l'eix transversal, a Vilobí d'Unyà, o a la C-30 a Palamós en sentit nord. Per neu o gel també, però tenim fins a una dotzena de vies afectades a tot el país. I avui el transport públic també, matí molt complicat, s'ha tallat la circulació de l'alta velocitat entre Girona i Figueres-Vilafant per la caiguda d'un arbre a la catenària. Un tren que ha quedat aturat amb 130 persones a l'interior ja s'han evacuat, segons ens informa Renfe. Aquesta incidència s'ha resolt, però per un altre arbre que ha caigut a les vies, ara està tallada la circulació d'ample convencional entre Girona i Caldes de Malavella. Afecta doncs la circulació de l'R11 interrompuda en tota la línia. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Massanet i Figueres. De l'RGU entre Massanet i Figueres, en aquest cas entre l'Hospitalet i Massanet, se circula però amb demores d'uns 30 minuts i també tenim demores pel temporal de mitja hora a l'R2 Nord. I ja per acabar, una incidència a l'infraestructura al Prat també provoca retards de més de mitja hora a l'R2, l'R2 Sud i a totes les regionals Sud, la R13, 14, 15, 16 i l'R17.
Vaja, haguéssim acabat abans explicant on no hi ha problemes, que no pas on hi ha problemes. Situació molt complicada per la circulació, per tant, òbviament, com sempre, molta prudència i, si no és estrictament necessari, no feu cap desplaçament. Però han passat més coses a banda d'aquesta llevantada Harry, de la qual de seguida continuarem explicant-vos la situació. L'altre gran focus d'atenció el tenim a Ademuz, a Còrdoba, on el balanç de morts en l'accident de trens de diumenge ha pujat aquest matí fins als 41.
A la zona de vies es continuen fent en paral·lel les feines de rescat dels cossos que encara queden en alguns dels vagons d'una banda i la investigació per aclarir les causes del sinistre de l'altra.
Enviats especials Paula Brujats i Dani Sainz de Aja.
Un rescat a les vies que va molt lent perquè la zona és molt complicada i hi ha molt desnivell. Ara es podran començar a aixecar els dos últims vagons del tren Irio que ja han pentinat els gossos de rescat i on s'hi ha trobat una nova víctima mortal, però la prioritat és sobretot ara poder arribar als dos vagons de l'Àlvia on hi ha tres cadàvers més que eleven la xifra 41, tot i que el ministre de l'Interior diu que no poden descartar que hi hagi més víctimes fins que s'aixequin tots els vagons.
Esperemos que esas labores de acondicionamiento, vamos a decirlo, de la zona para permitir y habilitar que la maquinaria pesada pueda trabajar sobre el Alvia pueda concluirse en las próximas horas y en ese sentido recuperar los tres cadáveres.
Mentrestant, els tècnics de la Comissió d'Accidents Ferroviaris han posat la lupa en un tall a la via just al punt on va descarrilar el tren Irio, però demanen prudència. La investigació es troba en una fase inicial i totes les hipòtesis estan obertes, tot i que es descarta inicialment el sabotatge o l'excés de velocitat. La Guàrdia Civil manté aturat al lloc de l'accident un dels vagons del tren descarrilat per continuar la recollida de proves, també amb coordinació amb el jutjat de la província de Córdoba que ha assumit la causa.
De tornada a Catalunya, el president Salvador Illa ha sortit de l'UCI aquest matí, però continua ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron per recuperar-se de l'osteomielitis púbica que pateix.
Avui s'ha fet el primer Consell Executiu sense el president, que demana al seu equip que segueixi treballant amb normalitat.
Palau de la Generalitat, Albert Prat.
A Salvador Illa li ha baixat la febre, el dolor a les cames i des de l'habitació de l'hospital segueix l'evolució del temporal i té previst fer-hi anar els consellers per passar revista de tots els temes. Després d'esbrinar quina malaltia té, la doctora que l'està seguint, Dolors Rodríguez, ha apuntat al matí de Catalunya Ràdio que la pubàlgia habitual de qualsevol corredor pot haver facilitat aquesta infecció.
L'exercici intens pot generar microlesions que afavoreixen que la infecció, que quan un bacteri passa a la sang es localitzi, o sigui que és un factor predisposant.
I al Catalunya Migdia d'avui també us avançarem les novetats de la quarta temporada d'Eufòria que arrenca aquest divendres a TV3 i a la plataforma 3CAT Òscar Callau.
Per primera vegada, Eufòria tindrà una doble vida, les gales cada divendres, i també una programació estable a la plataforma 3CAT els 7 dies de la setmana. És el nou espai Eufòria amb continguts digitals exclusius. De l'anterior jurat només repeteix Alfred García, que ara estarà acompanyat a la taula per Mamaduixa i Caral Laoz. Es renova també la sintonia del programa, composta per Triguell, i la imatge gràfica.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça ha viatjat a Praga sense Ter Stegen. El porter alemany marxa al Girona.
Aquesta tarda passa revisió mèdica i es farà oficial la sessió fins a final de temporada. El Barça li ha inclòs la clàusula de la por, per tant, Ter Stegen no podrà jugar al Girona-Barça. El Ramon Salmurri ens donarà més detalls al Catalunya Migdia. A banda de Ter Stegen, tampoc han viatjat a Praga Ferran Torres lesionat, Lamin sancionat i Cancelo, que no el poden inscriure en aquesta fase de Champions.
Passen 9 minuts de les dues. Ho hem estat explicant tot el matí a Catalunya Ràdio. La borrasca Harry manté en alerta especialment al nord-est de Catalunya. Els equips d'emergència busquen un home d'uns 60 anys que hauria desaparegut arrossegat amb el seu cotxe a Palau-sator, al Baix Empordà. En paral·lel, es manté la màxima alerta per la pujada del cabal del riu Unyà a Girona o el Daró a la Bisbal d'Empordà. De seguida ens desplacem a aquests diferents focus d'atenció del dia. Abans, però, expliquem detalls de la compareixença d'aquest migdia de Protecció Civil que fa seguiment de la situació. La consellera consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a reduir al màxim la mobilitat a la zona més afectada per les contínues precipitacions que afecten el país. La previsió, però, apunta que a la tarda el risc de l'aigua afluixarà. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia. Òscar, la crida des del Departament d'Interior és a l'autoprotecció i a reduir al màxim la mobilitat, sobretot a les comarques de Girona. El Ter i els seus afluents, com ara l'Unyà i la Muga o el Daró, són els cabals que més preocupen, tot i que la Tordera o el Fluvià també estan sota vigilància. Núria, parlo amb consellera.
Com que sembla ser que l'episodi es pot allargar durant tota la tarda d'avui amb intensitat de pluja, i això pot afectar, tot i que ara se'n seran estabilitzats els principals afluents del Ter que ens preocupen, l'Unyà en el seu pas pels nuclis urbans, és important que mantinguem la reducció de la mobilitat i que estiguem atents a totes aquelles indicacions que dona Protecció Civil.
Les acumulacions de precipitació són importants, amb, per exemple, 223 litres a Portbou, 172 a Palafrugell o 165 a Girona Ciutat. Importants, però lluny de les xifres del Glòria, on fins i tot hi va haver cotes de neu a zones baixes. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic de Catalunya.
Són quantitats de litres molt significatives registrades en els últims dies, però no comparables amb el temporal Glòria. Recordo que en aquell temporal es van registrar més de 500 litres per metre quadrat.
Un fenomen que sí és similar al del Glòria és que la pluja va acompanyada de temporal marítim que fa que les desembocadures no desembassin amb normalitat al mar pel fort tonatge que supera els 5 metres. A l'espera d'un nou comitè tècnic d'aquí pocs minuts amb el conseller de la Presidència Albert Dalmau i la consellera de Territori i Transició Ecològica, la gironina Sílvia Paneque, el Departament d'Interior té activats tots els plans d'emergència per mal temps, el d'inundacions, el de vent, el de neu i el de llaus. El 112 ha rebut durant tot l'episodi més de 1.600 trucades.
Al Catalunya Migdia sentirem la compareixença posterior a aquesta reunió. Aquesta és la fotografia general, podríem dir, però ara volem anar sobre el terreny. El riu Daró, al seu pas per la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà, ha preocupat durant tot el matí perquè ha arribat al cabal màxim i hi havia el perill de desbordament dins de la població de la Bisbal. A aquesta hora ha baixat una mica la intensitat, però és un dels punts de l'Empordà on s'està encara alerta. I molt a prop d'aquí, a Palau-sator, es complica la recerca dels bombers d'un home de 60 anys que hauria estat arrossegat amb el seu cotxe per la riera. Anem a la Bisbal d'Empordà. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia. Aquest home hauria trucat a un amic per explicar que se l'emportava l'aigua amb el cotxe i l'amic ha avisat el 112. Ha començat un dispositiu a les 10 del matí i no ha parat fins ara, però Jordi Martín, cap dels bombers a les comarques de Girona, explica que el dispositiu de recerca s'ha complicat.
Hem tingut mitjans aeris, drons inspeccionant la zona, però la visibilitat és molt dolenta, hi ha molta també brossa que s'ha emportat doncs, al riu, i per tant serà un treball doncs, llarg, esperem que no s'allargui, però sí que és veritat doncs, que hi ha aquest problema.
Ara, com deia, un dels punts on encara cal parar atenció, aquí el Baix Empordà, és el riu Daró, especifica Martín.
Des de la Bisbal fins a Llevià, a la Serra de Daró, és on hi ha hagut doncs, aquest desbordament massiu a nivell de camps, que no ha girat molt de problema perquè no hi ha zona habitada, però que sí que ha afectat doncs, sobretot la circulació doncs, de les vies doncs, no principals, però sí que secundàries.
I costa circular amb cotxe per aquesta zona. Algunes de les vies secundàries, per exemple, la Bisbal a Pals o Peratallada, estan tallades pels Mossos i alguns dels camps del costat negats per l'aigua.
A la ciutat de Girona, l'aigua del riu Unyà frega les façanes de les cases que hi ha a banda i banda. Això ha fet que l'Ajuntament de la ciutat hagi recomanat el tancament de tots els comerços d'aquella zona i que hagi demanat als veïns que, si poden, pugin als pisos superiors. Fèlix Martín.
Sí, baixa molta aigua pel riu Unyà. Molts curiosos que s'ho miren i fan fotografies des dels ponts. No tanta aigua com fa 6 anys amb el Glòria, però la incertesa ha fet que s'hagi suspès l'atenció al públic a l'Ajuntament. També a la una del migdia han tancat els ambulatoris del carrer Santa Clara al centre i el del barri de Vila-roja i s'ha habilitat el Palau de Fires per si ha d'acollir algú. A més, han recomanat als comerços que tanquin, ho explicava l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
I davant de la situació d'incertesa, nosaltres entenem que el millor és prevenir i que avui és un dia també molt dolent per, no, pel comerç, per moltes coses, i que és millor preveure, assegurar doncs, que no hi hagin problemes.
Un tren AVE procedent de Barcelona ha quedat aturat en el túnel d'accés a la ciutat de Girona durant una hora i mitja amb 130 passatgers sense cobertura al mòbil i bona part del temps a les fosques. El recent accident a Còrdoba ha estat molt present, ha explicat un dels usuaris, en Xavi Luna.
Bueno, es comentava molt això, la gent estava molt espantada, reclamant sobretot informació perquè no, bueno, estàvem tots desinformats i bueno, no es parava d'escoltar això, estaven espantats perquè no passés un altre desastre.
Al final els han evacuat amb un altre tren. Ara Girona plou, però amb menys intensitat que al matí.
I a la Costa Brava, nombroses poblacions han tancat els accessos als passejos marítims o a les rieres. A més de la pluja, aquí preocupa el fort onatge, que ha entrat als carrers d'algunes poblacions, com ara Tossa de Mar a la Selva. Anem cap allà, Núria Peraire.
Hola, bon dia. Doncs sí, aquí Tossa de Mar ha tancat els accessos al passeig, a les platges, també els que porten a la riera, i està tallada la carretera que va a Sant Feliu de Guíxols per esllavissades. Veiem que el fort onatge arriba encara amb força, encara plou, i aquí al passeig de la platja gran de Tossa, alguns operaris han començat a recollir branques que han arrossegat les onades i que han arribat a l'asfalt. Alguns veïns s'estan acostant a veure el temporal i es fa inevitable la comparació amb el Glòria.
El temporal del Glòria, que ho van tancar i va arribar tipus l'espuma fins a dintre del poble. Però així fa molt de temps que no es feia.
Avui sí, fa un temporal bastant gros. Bastant gros, i baixa molta riera. I aviam, esperem que no, entre el temporal i la riera, no faci un tap i no inundi res. Sí. Home, sí, hem baixat a veure-ho. Perquè no es veu cada dia un temporal així.
El temporal ha arribat aquí a Tossa en un dia molt marcat quan se celebra la pelegrinació fins a Santa Coloma de Farners del Pare Pelegrí. Normalment, perquè us en feu una idea, participen un miler de persones. Avui s'ha decidit que només ho fes el Pare Pelegrí amb la seva família. I un repàs ràpid per la Costa Brava. Platja d'Aro també ha tancat accessos al passeig marítim i a camins de ronda. A Tamariu, la riera baixa amb força i no s'hi pot passar. Al barri del Riuet, a Sant Martí d'Empúries, a l'Escala, el mar ha taponat una vegada més el Riuet i, per tant, l'aigua envaeix els carrers.
Doncs a Catalunya Ràdio, en aquest Catalunya Migdia, estarem molt pendents de la situació, també d'aquesta reunió que ha de tenir el govern per tal de seguir la situació. Sentirem en directe la compareixença dels consellers, tan bon punt acabi aquesta reunió, i a la segona hora del Catalunya Migdia també anirem sobre el terreny i parlarem amb algun dels alcaldes de les ciutats més afectades per aquesta llevantada, que ens deia el Francesc Mauri que en teoria les pròximes hores ha d'anar de baixa, però en tot cas la situació continua sent molt complicada, per tant, extremeu les precaucions. Si no és estrictament necessari, si us podeu quedar a casa, doncs tot això que guanyareu. Insistim que d'aquí uns minuts sentirem la compareixença del govern i a la segona hora tornarem sobre el terreny. Ara, però, més coses. Pugen a 41 les víctimes per l'accident de trens d'Adamuz, a Còrdoba. Les grues de gran tonatge han començat ja a aixecar els vagons sinistrats, tots menys el vagó número 6 de l'Irio, que la Guàrdia Civil ha demanat immobilitzar per poder investigar les causes del descarrilament que va acabar provocant el xoc frontal. Molts familiars continuen pendents de la identificació dels cadàvers, mentre als hospitals ja només queden 39 persones ingressades. Aquest migdia, els Reis d'Espanya estan visitant la zona 0. Anem cap allà, enviada especial a Adamuz, Còrdoba. Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. I la Guàrdia Civil ara torna a desallotjar la zona 0 de l'accident després de la visita dels Reis, i la imatge que hi hem vist allà és la petjada de la tragèdia. Hi ha roba, hi ha sabates a les vies, hi ha també llibres, hi ha molt material sanitari de l'accident. Això és el que es veu a la cua del tren Irio, que és el tren que ara podran començar a remolcar després que s'hagi pentinat de dalt a baix i s'hagi localitzat una nova víctima mortal. Tot i això, la zona que més preocupa segueix sent la del tren Àlvia, el tren més afectat, on encara no s'han pogut muntar les grues per aixecar les 30 tonelades dels dos vagons accidentats, i dins hi ha com a mínim 3 cadàvers localitzats, segons les autoritats, però el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que és aviat per descartar que no hi hagi més víctimes.
Les denúncies por desapariciones són 43 i los cadáveres localizados són 41. No me gusta especular ni hacer ninguna relación, sino simplemente estoy dando este dato como una información al respecto.
Les dificultats en el rescat i també en la identificació dels cossos fan encara més dura l'angoixa de les famílies de les víctimes, que esperen notícies dels seus familiars. Fins ara s'ha identificat 7 dels 41 cadàvers, una dura espera per persones com el Javier Pieces, perquè el seu cunyat era tripulant de l'Àlvia i viatjava al segon vagó.
Que se espabile todo y que vayan rápido, porque esto ya es desesperante, ¿verdad? Los hospitales no tienen registro de él, no tienen registro de él en ningún sitio, no saben nada de él. Sé que hay mucha gente así también, pero joder, es que él era tripulante, es que tripulantes hay 4 o 5.
Continua la recollida de mostres d'ADN i també l'atenció psicològica 24 hores als afectats. Els experts que atenen les famílies expliquen que la lentitud en recuperar els cossos i en identificar-los fa encara més difícil poder començar a fer el dol.
necesitan la información, quieren tener a su familiar con él. Y después, bueno, la desinformación, por eso nosotros intentamos que la poca información que haya le llegue, que sea certera y sobre todo que se guíen por canales oficiales. Y
van pasando por distintas fases, como son las fases del duelo, y se gestionan desde la negación, la incertidumbre, bueno, pues todo lo que es el proceso psicológico que tiene esperar, asumir.
L'altra cara de la moneda, la positiva, és la dels ferits, que segueixen baixant avui també. Queden 39 persones ingressades, totes, però, estan fora de perill.
I sobre les causes de l'accident, el govern espanyol demana que no s'especuli i insisteixen que la informació que reculli del vagó número 6 de l'Irio, el primer que va descarrilar, serà clau per saber què és el que va passar. També ho serà la investigació que aclareixi si la via trencada del lloc del sinistre va ser l'origen o una conseqüència de l'accident. Seguim allà, seguim a Còrdoba. Dani Sainz de Aja, bon dia.
Què tal? Bon dia. Els tècnics de la Comissió Independent d'Investigació d'Accidents Ferroviaris es troben immersos en la recollida de proves que més endavant s'hauran d'analitzar al laboratori. Poden passar mesos abans no hi hagi una conclusió, però de moment han posat el focus en un tall a la via, un tros del carril que ha desaparegut just al tram on els últims vagons del tren Irio van descarrilar. Ara cal determinar si este tall és la causa de l'accident o si el fragment que falta va saltar com a conseqüència del descarrilament. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha dit que encara és aviat per saber-ho i ha demanat paciència. Són declaracions a Onda Cero.
Rotura de carril hay, hay muchas. Cuando el tren descarrila, pues produce un montón de roturas en el carril a lo largo de 200 metros. Y hay una rotura inicial. La cuestión es determinar, y eso en este momento ningún técnico es capaz de asegurarlo ni de afirmarlo siquiera. Hay que asegurar que esa rotura es causa o es consecuencia. Y eso no es menor.
Tot i que totes les hipòtesis continuen obertes, des del govern espanyol descarten d'entrada un sabotatge o una errada del maquinista. El tren circulava per sota del límit de velocitat. El ministre de Transports també rebutjava la falta de manteniment, ja que, ha dit, la via es va renovar fa 7 mesos.
Relacionar las inversiones con este caso no es acertado, puesto que aquí no ha habido un problema de inversión. Estamos hablando de un tramo, además, renovado en mayo del año pasado. En fin, no hay razones para vincular inversión o desinversión con el accidente en este caso.
Tant el ministre com els operadors ferroviaris i els experts consultats coincideixen a qualificar l'accident d'estrany. La Guàrdia Civil també està recollint proves i per este motiu ha ordenat no retirar el 6è vagó del tren Irio, la unitat primera en descarrilar. Els agents actuen en coordinació amb el jutjat de Montoro, la província de Còrdoba, que estava de guàrdia en el moment dels fets i que ha assumit de moment la investigació.
Per cert, el preu dels vols entre Madrid i Andalusia s'ha triplicat després del descarrilament de trens d'Adamuz. L'organització de consumidors Facua reclama que es canviï la llei per evitar-ho. I és que ara és il·legal que hi hagi un augment de preu fixat automàticament online sempre que hi hagi declarada una emergència de protecció civil. I aquest no és el cas d'un accident de trens com el de diumenge. Avui, Iberia i Air Europa asseguren que han fixat topalls a les tarifes. Mentrestant, el govern espanyol posa en valor la col·laboració amb la resta d'administracions per gestionar la tragèdia ferroviària, especialment amb la Junta d'Andalusia, controlada pel Partit Popular. En un Consell de Ministres monogràfic sobre l'accident, l'executiu espanyol ha acusat l'extrema dreta d'aprofitar-se de la tragèdia per generar por i desconfiança. Anem a la Moncloa. Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Treva en la tensió política i col·laboració entre institucions és el que s'ha viscut en les darreres hores en la política espanyola i que contrasta amb la gestió d'altres crisis recents com els incendis a l'estiu a Castella i Lleó o la gestió de la Dana. Des de la Moncloa defensen que és el que esperen les víctimes, col·laboració i no retrets, i subratllen el paper del president andalús Juanma Moreno, del PP. En canvi, la crítica se l'endú Vox, l'únic partit que es desmarca del dol decretat i està convocant els mitjans per acusar el govern espanyol de l'accident. El Massai.
Para cualquier análisis desde la humanidad es una actitud ruin, porque utilizar la tragedia, utilizar el miedo para generar caos es desde luego una actitud antidemocrática y en estos minutos ya la podríamos calificar de inhumana.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'havia queixat, però, que no tenia informació directa. Fons de la Moncloa reconeixen contactes amb el seu entorn per traslladar-li que no amaguen res. Tot el que se sap s'explica públicament.
I mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja ha sortit de l'UCI, la unitat de cures intensives, i des d'aquest matí ja és a planta, a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. La salut del president millora, però haurà de continuar hospitalitzat uns dies. Avui el govern s'ha reunit sense ell, encapçalat pel conseller de la Presidència. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, el tractament antibiòtic està fent efecte i la recuperació del president és bona. La inflamació li fa menys mal i ja no té febre. L'equip mèdic de l'hospital ha actualitzat aquest migdia l'estat de salut de Salvador Illa, l'endemà d'aclarir que el dolor a les cames li ve d'una infecció a la zona lumbar. Pateix una osteomielitis pública, molt probablement, segons la cap de malalties infeccioses de l'Hospital Dolor Rodríguez, propiciada per una lesió lleu, una pubàlgia, habitual en corredors com ell. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
L'exercici intens pot generar microlesions en diferents llocs i la pelvis és un d'aquests llocs i aquesta articulació és un dels llocs, no?, que afavoreixen que la infecció, que quan un bacteri passa la sang es localitza així, o sigui que és un factor predisposat.
I un cop a planta, el president farà desfilar per l'habitació els consellers del seu govern, està seguint l'evolució del temporal i també ha parlat amb Pedro Sánchez sobre l'accident de trens, perquè, tal com ha dit la portaveu Sílvia Paneque, vol estar al cas de tot.
Ell segueix amb total atenció al dia a dia i no només està al cas, sinó que pot haver-hi una comunicació fluida amb ell.
Han preparat els temes del govern d'avui amb el conseller Albert Dalmau, que ha portat la batuta de la reunió de l'executiu aquest matí i la setmana que ve serà l'encarregat de respondre a les preguntes de l'oposició al Parlament en nom del president.
I precisament per intentar evitar que es noti la seva absència, l'objectiu és no canviar el calendari dels pressupostos.
La seva intenció és que la tramitació dels comptes comenci de forma immediata i, de fet, ara com ara, la malaltia no li farà canviar de plans. Segons hem pogut saber, a finals de setmana el govern aplanarà el camí amb els comuns per començar a negociar oficialment els pressupostos.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
A Capbravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvis amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com el pa de sandvitx Bimbo de 640 grams amb un descompte del 17%. Ara només per 2 euros. Qui et vol bé, et farà estalviar. Capbravo, així de bo.
Catalunya migdia.
Aquí a 3 minuts seran 2:15. Milers de pagesos amb els seus tractors s'han plantat a les portes del Parlament Europeu a Estrasburg per demanar als eurodiputats que no ratifiquin l'acord comercial amb el Mercosur. L'Eurocambra té dret a veto i si la majoria rebutja l'acord per importar productes llatinoamericans, el text que dissabte es va aprovar al Paraguai quedaria sense efecte. A Estrasburg, Sara Riera.
Bon dia. Les majories al Parlament amb el Mercosur estan ajustadíssimes i en això és en el que confien els agricultors que avui han vingut a Estrasburg, que hi ha marge encara per evitar l'entrada en vigor del tractat comercial. Denuncien que els preus dels productes del Mercosur ensorrarien el mercat europeu i també que la seguretat alimentària de tots els consumidors estaria en risc.
No podemos aceptar esa regla del juego. Y un mensaje para todos los eurodiputados que están ahí. Ellos serán los responsables. Si este acuerdo sale adelante.
És una pressió molt forta i, de fet, de tots els països europeus, no només de França, que denuncia aquests aliments de mala qualitat que ens arribaran de Sud-amèrica. Tots els països europeus la denuncien avui.
Si demà el ple del Parlament aprova enviar el text de l'acord al Tribunal Europeu perquè envalidi la legalitat, els pagesos estan decidits a augmentar la pressió fins a aconseguir que l'Eurocambra tombi l'acord en la votació final. Són resilients i estan units.
El president dels Estats Units, Donald Trump, viatja avui cap al Fòrum Econòmic de Davos amb més confiança que mai en el seu poder per donar forma als esdeveniments globals i més disposat que mai també a intimidar a qui s'interposi en el seu camí. La pugna per Groenlàndia i la seva pressió perquè el món s'uneixi al Consell de la Pau per Gaza, auspiciat per Washington, centraran les converses en una trobada en què Europa ja ha plantat cara a l'inquilí de la Casa Blanca, Xavier Vilà.
Sí, ha estat en veu de la presidenta de la Comissió Europea. Ursula von der Leyen apostava per una Europa més independent davant d'un món que ha qualificat de fracturat i amb l'amenaça nord-americana per Groenlàndia sobre la taula anunciava que Brussel·les hi respondrà amb determinació.
La seguretat de l'Àrtic només es pot aconseguir junts i per això les tarifes addicionals proposades són un error. La Unió Europea i els Estats Units van tancar un acord comercial el juliol passat i en política, com els negocis, un acord és un acord.
A deal is a deal.
L'al·lusió a l'art del tracte de Trump ha deixat fred el magnat novaiorquès que no anticipa massa resistència europea a Davos respecte de l'ambició nord-americana sobre Groenlàndia.
No crec que s'hi oposin gaire. Dinamarca són gent meravellosa i en conec els líders, són molt bona gent, però ni tan sols hi van allà. I perquè un vaixell hi anés fa 500 anys i després marxés, això no els dona títol de propietat. Així que en parlarem amb diverses persones.
Però Trump també amenaça a qui no s'afegeixi al seu Consell de Pau per Gaza.
Sí, el missatge cap a França ha estat demolidor en aquest sentit després que Emmanuel Macron digués que s'ho mira amb escepticisme. Trump l'amenaça amb més aranzels.
Si es comporta hostilment, posaré un aranzel del 200% als seus vins i xampans i llavors s'hi unirà. Però no cal que s'hi uneixi. Si ha dit això, probablement m'ho acabarà donant d'una altra manera, en cas que realment ho digués. Però, com sabeu, igualment deixarà el càrrec d'aquí uns mesos.
A Davos mateix, el viceprimer ministre xinès alertava que el món no pot tornar a la llei de la jungla, deia, i si bé admès que les friccions són inevitables, ha apostat per mantenir una actitud respectuosa entre les parts implicades.
I mentre Trump és a Davos, la policia antiimmigració dels Estats Units executa la seva agenda nacional a l'estat demòcrata de Minnesota. Les protestes ciutadanes no han aturat la campanya de deportacions de migrants que detenen per la força, siguin nord-americans o no. Enviat especial a Minneapolis, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. A la ciutat de Minneapolis s'hi continuen fent batudes a diari, també ahir, festiu a tot el país. És el que es coneix com a pesca amb xarxa per a fer el màxim nombre de deportacions possible, tant d'immigrants indocumentats amb registres criminals com de persones que estan legalment tramitant el seu estatus als Estats Units. El que està passant amb les patrulles dels ICE és insòlid i s'explica amb dues paraules, xenofòbia i odi. En el cas de Minnesota, odi a un estat dominat des de fa 4 dècades pel Partit Demòcrata. En Tim, advocat especialitzat en immigració a Minneapolis, explica a Catalunya Ràdio que Stephen Miller, assessor en seguretat interior de Trump, és un dels cervells al darrere de la propulsió dels ICE, actualment el cos policial amb més pressupost dels Estats Units.
Stephen Miller es va dedicar a ordenar als caps de l'ICE que deixessin de centrar-se amb els criminals per a poder complir amb l'agenda de les deportacions massives i que perseguissin a tothom qui poguessin. Really anybody
and everybody. Molts detinguts desapareixen, d'altres aconsegueixen contactar al cap de dies o setmanes amb algú des de l'altra punta del país.
En qüestió d'hores, els detinguts són transportats fora de l'estat. Parlem d'unes 3 o 4 hores entre la detenció i embarcar en un avió. El que hem observat és que els envien a El Paso, Texas, a un centre de detenció que hi ha allà.
Les patrulles dels ICE actuen sense ordres de detenció. Es poden presentar a les 6 del matí a les portes d'una escola i detenir una mestra, tal com va passar ahir a St. Paul, la capital de Minnesota, situada a l'altra banda del Mississippi, davant per davant de Minneapolis.
I en plena batussa per Groenlàndia i les protestes a Minneapolis, avui fa un any que Donald Trump arriba a la Casa Blanca. En un temps en què Trump ha capgirat el món, ha posat a prova els veïns i els socis, inclòs Europa, ha assetjat els migrants i ha erosionat llibertats i ha trastocat l'economia mundial amb imposició d'aranzels. Trump arriba a l'aniversari proclamant que ha aturat 8 guerres i ofès perquè no va rebre el Premi Nobel de la Pau. Aquest és un ràpid resum de l'any de Trump a la Casa Blanca amb la Cèlia Cernadas.
20 de gener de 2025.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Trump torna a la Casa Blanca com el 47è president dels Estats Units. Més desinhibit i envoltat d'un mur de fidels que compren cada lletra de la seva agenda populista i ultranacionalista. Un any que ha estat una muntanya russa.
In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world.
Els aranzels van ser la primera onada sísmica que Trump llançava un món a l'expectativa. La primera d'una llista llarga que inclou un clar menyspreu per a Europa.
Most European nations, they're decaying.
Una agressivitat davant la qual la responsable de política exterior, Kaya Kallas, ha demanat més autoconfiança a una Unió Europea descol·locada.
We should be more self-confident.
La nova estratègia de seguretat nacional dels Estats Units ha reimplantat oficialment la doctrina Monroe del segle XIX, que volia dividir el món en esferes d'influència. I sota aquest paraigua, Trump deixa anar que es vol quedar Groenlàndia, sigui com sigui.
We need Greenland for national security purposes. People really don't even know if Denmark has any legal right.
Durant mesos va amenaçar Venezuela i Maduro fins que el 3 de gener anunciava a la seva xarxa Truth Social que havien capturat el president veneçolà. Així ho llegia la Fox.
The United States of America has successfully carried out a large-scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro.
Trump s'ha vantat reiteradament d'haver acabat amb 8 guerres.
We settled 8 wars in 8 months.
I com a suposat líder de la pau, a l'octubre va anunciar la seva joia de la corona.
The war in Gaza is over.
Però l'acord del tolfoc a Gaza s'ha violat reiteradament i Trump no se n'han sortit amb Ucraïna ni amb Putin. Amb l'Iran la tensió ha anat augmentant. Fins que la recent repressió del règim contra les protestes ciutadanes al carrer va portar Trump a amenaçar directament els ayatollahs.
And I have let them know that if they start killing people, we're going to hit them very hard.
Un any convuls en què l'ombra del pederasta convicte Jeffrey Epstein ha sobrevolat la Casa Blanca i que es podria resumir en aquesta frase de Trump.
The American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again.
Trump proclama que el poder dels Estats Units sobre l'hemisferi occidental no es tornarà a qüestionar mai més. Què significarà això durant els pròxims mesos?
Passen 5 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Tots els recursos els posarem al servei dels hospitals, de les escoles, dels pagesos.
Se'm fa difícil que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això.
Si arriba el Cafè per a Todos, presentarem una esmena amb text alternatiu que deixi Catalunya fora de la LOFCA.
A Groenlàndia hi ha enviat un equip del matí de Catalunya Ràdio.
Gent realment molt espantada.
Trump.
Si Trump envaeix Groenlàndia, anirem a viure a Dinamarca, perquè serà més segur viure allà.
Saludem des de la primera planta de l'Hospital Institut Goodman.
Vaig arribar aquí com un nen de 3 anys i vaig sortir d'aquí com una persona, com em veieu.
I aquí arribes i ja...
Vas a treballar
aquí. Pam,
els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I comencem la cultura parlant de TV3. I és que el programa de talents musicals i entreteniment familiar Eufòria torna divendres a la nit a TV3 i a 3CAT en una quarta edició que presenta moltes novetats al jurat i a l'equip de coaches. Pel que fa al format, es posa en marxa l'Espai Eufòria, una programació estable a la plataforma digital els 7 dies de la setmana amb continguts digitals exclusius. Sant Joan Despí, Òscar Callau.
La nova temporada d'Eufòria s'ha proposat connectar amb el públic jove i familiar i posicionar-se com a referent en continguts multiplataforma. Cristian Trepat és responsable de l'àrea de continguts, programació i cultura de 3CAT.
Eufòria per nosaltres és l'aposta més potent que fem des d'una perspectiva d'entreteniment familiar de gran format, amb la idea de reconnectar amb un públic juvenil, infantil, familiar.
Per primera vegada, Eufòria tindrà una doble vida, les gales cada divendres al Lineal i també una programació estable a la plataforma 3CAT els 7 dies de la setmana. És el nou Espai Eufòria amb continguts digitals exclusius. Aquest espai estarà dirigit per Dani Anglès.
Doncs a l'Espai Eufòria hi farem concerts de petit format, concerts de proximitat, amb espectadors que podran venir allà per estar a pocs metres d'alguns dels seus artistes preferits i tenim una llista molt, molt, molt emocionant de gent que vindrà allà.
A Eufòria també hi ha nou director artístic, l'actor i director teatral Enric Cambrai. Es renova també la sintonia del programa, composta per Triguell, l'ambientació de Plató i la imatge gràfica.
I més coses?
Ja no hi protesta. Ja hi odio.
El Partit Popular surt en defensa de Filmin després de les crítiques que ha rebut per estrenar el documental que sentim Ícaro, la setmana en llames. Fins i tot la seu de la plataforma ha aparegut aquest matí amb una pintada de protesta perquè el film lloa la tasca de la policia espanyola durant les mobilitzacions contra la sentència del procés l'any 2019, Marc Garriga.
El cofundador i director editorial de Filmin, Jaume Ripoll, ha compartit la imatge de la pintada a les xarxes socials i això ha provocat que la presidenta de les Illes Balears, Marga Proens, del PP, hagi condemnat el que considera un atac a la llibertat d'expressió. També el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, o el fundador de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, li han expressat el seu suport. A l'altra banda, nombrosos usuaris catalans promouen donar-se de baixa de la plataforma perquè consideren que el documental no s'emmarca en el pluralisme, sinó que fa apologia de la repressió policial violenta i indiscriminada per una actuació policial similar a la de l'1 d'octubre del 2017. Ripoll es va justificar ahir en declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio apel·lant a la llibertat d'expressió. Recordem que la polèmica es va iniciar després que l'exportaveu de Vox, Macarena Olona, recomanés el visionat del documental a Filmin.
I una cosa més abans dels esports. The Blightstone. Avui arriba això que sentim, Blightstone, el videojoc tàctic català on la pluja i el vent poden decidir el combat. Es tracta de la primera obra d'estratègia de l'estudi barceloní Unfinished Pixel, després d'una dècada fent jocs d'esports, Montse Mas.
En aquest videojoc de combat tàctic ambientat en la fantasia fosca, la missió del jugador és protegir el cristall màgic que ha de destruir la Blightstone, una pedra que està corrompent el món. Aprendre dels errors és clau en aquesta aventura, així com l'ús de les condicions meteorològiques per planificar les lluites. Marcos Torrecillas es cofundador y director creativo de la estudia Unfinished Pixel.
Puedes tener un escenario que tenga viento, con lo cual los ataques a distancia tengan menos precisión y fallen más. Puedes tener una meteorología de lluvia y entonces los personajes son inmunes a estar quemados. Hemos intentado coger muchas referencias de otros juegos tácticos, probablemente en algún juego exista algo parecido, pero creo que es una de las que tenemos así como más novedosas.
El títol que arribarà aviat a les consoles ja està disponible en accés anticipat a la plataforma Steam i representa un gir radical per a l'estudi barceloní que fins ara s'especialitzava en jocs esportius alegres i acolorits.
Catalunya migdia. Estem pendents de la compareixença del govern, perquè ara mateix hi ha una reunió de seguiment de la situació provocada per les fortes pluges que estan afectant sobretot al litoral de Girona, però també a altres bandes del país. Per tant, tan bon punt tinguem aquesta compareixença, la seguirem en directe al Catalunya Migdia, però ara, moment de seguir l'actualitat esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb Ter Stegen, que marxa al Girona.
Ho fa cedit fins a final de temporada i per això el capità del Barça no ha viatjat avui amb l'equip fins a Praga. Ja ha aterrat a Praga, on jugarà demà, partit de Champions. Els ha rebut molt de fred i Hansi Flick s'ha endut una convocatòria amb força canvis. D'entrada, el canvi més destacat, Ramon Salmurri, no ha viatjat, com dèiem, Ter Stegen.
El capità del Barça és a l'espera de resoldre el seu futur com a nou futbolista del Girona, on arribarà cedit pel Barça. I d'aquesta operació, que està pendent de la ratificació oficial, Aia, hi ha dos temes que pengen especialment delicats en clau blaugrana. El primer, diguem-ne, la quantitat de fitxa de salari de Marc-André Ter Stegen que assumeix el Futbol Club Barcelona. Una quantitat especialment elevada quan parlem d'una cessió. I segon, que d'aquí a tres jornades es juga un Barça-Girona i el Barça ha decidit incloure en aquest cas de Marc-André Ter Stegen la famosa clàusula de la por. Ja saps que històricament el Barça era contrari a incloure aquest tipus de clàusula. Els últims anys el club blaugrana ha decidit aplicar-la i encara més en aquest cas de Marc-André Ter Stegen, el capità del Barça.
Doncs Ter Stegen, que no ha viatjat amb l'equip perquè està pendent de resoldre el seu futur amb el Girona. Anem fins a Girona. Eduard Solà, ja el teniu per aquí, a Ter Stegen?
No, encara no, perquè Ter Stegen ha de passar la revisió mèdica aquesta tarda, però ho farà a Barcelona. Si tot va bé, s'espera que l'anunci oficial es pugui fer cap al tard, més aviat cap al vespre nit. S'han de posar d'acord amb els tempos els dos clubs, Barça i Girona. Després, el porter alemany sí que té previst venir a Girona amb l'objectiu que es pugui incorporar als entrenaments ja demà al matí, com la resta dels seus companys que han tingut 3 dies de festa. Ter Stegen arribarà al Girona, com ha cedit, com deia en Salmurri, fins a final de temporada, i segons el club gironí, pagant una quantitat inferior al milió d'euros. Si tot va bé, Ter Stegen estaria en condicions, això sí, de debutar en el pròxim partit, dilluns, contra el Getafe a Montilivi.
Aprofito, Solà, ja que estic parlant amb tu, a banda de Ter Stegen, el Girona avui té previst fer algun altre anunci?
Sí, Fran Beltran, el migcampista procedent del Celta, també ha de passar la revisió mèdica aquesta tarda i s'espera que el seu fitxatge es faci oficial una mica abans que el de Ter Stegen. Fran Beltran, al contrari que el porter alemany, arribarà en propietat. El Girona pagarà una petita quantitat, tenint en compte que el migcampista acabava contracte amb el Celta aquest pròxim 30 de juny. També entrenament demà al matí per Fran Beltran, a punt per Getafe, i recordem que aquests seran el segon i el tercer a fitxatge en aquest mercat d'hivern, perquè ja ha arribat Claudio Echeverri, el davanter argentí, a qui el Girona presentarà demà a la tarda.
Tornem al Barça. A banda de la baixa de Ter Stegen, Salmurri, amb quines altres novetats ha viatjat el Barça a Praga?
Doncs mira, amb una novetat i quatre absències. La novetat, la de Rafinha, ja recuperat dels problemes que li van impedir jugar contra la Real Societat, i les absències, a banda d'aquesta de Marc-André Ter Stegen, la baixa de Ferran Torres, que estarà uns 10 dies fora de l'equip per la lesió de l'isquiotibial a Noeta, Lamine, que està sancionat, i Joao Cancelo, que fins les eliminatòries, fins la fase eliminatòries d'aquesta Champions, no podrà ser inscrit. Per tot això, Hansi Flick ha decidit alterar el pla de viatge. L'equip ha viatjat aquest matí cap a Praga i s'entrenarà aquesta mateixa tarda a l'escenari del partit, a l'Eden Arena, bàsicament per comprovar in situ que la temperatura a l'hora del partit girarà al voltant dels 6 graus negatius. El Barça, no oblidem, està obligadíssim a guanyar aquest partit i el proper. Slavia i Copenhague, si vol intentar colar-se entre els 8 primers classificats i no complicar-se la vida en aquesta fase de Lliga de la Champions.
D'un-n'hi-do el fred que farà demà a l'hora del partit, aquests 6 graus negatius que deia com a previsió el Salmurri. El rival ja està aclimatat, això sí, a la temperatura de Slavia de Praga, però potser el que li falta és una mica de ritme de competició.
Del tot, perquè la Lliga Txeca s'ha aturat fins a finals de mes i, de fet, l'Eslàvia només ha jugat 3 partits durant aquest mes de gener i els 3 amistosos. Per tant, arriba segurament amb manca de ritme competitiu. Un Eslàvia de Praga, que és líder del campionat de Lliga, però que a la Champions fins ara només ha aconseguit 2 gols i, això sí, ha aconseguit 3 empats.
I aquesta setena jornada de Champions comença a disputar-se avui mateix, ho fa amb 9 partits, i entre ells destaca el Madrid-Mònaco, que suposa el debut d'Arbeloa a la banqueta blanca a la Champions. Montserraia.
Situat al 7è lloc de la classificació a la Champions, el Madrid rep el 19è, el Mònaco, un equip irregular i que la Lliga ve de perdre amb el Lorient 1-3. Els blancs han de guanyar per mantenir-se entre els 8 primers de la Champions i evitar la repesca. Arbeloa ho té clar.
Y estamos muy concienciados y con muchas ganas de jugar. O sea, tenemos al equipo, de verdad, con ganas de llegar al Bernabéu y de jugar delante de su gente. Que nadie dude que estamos seguros de que el Bernabéu nos va a apoyar y que estamos convencidos de ello y que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que estar juntos y luchar por los dos títulos que nos quedan.
Rodrigo es manté de baixa i Carreras no hi serà per sanció. Destaca a la convocatòria de Madrid el migcampista de 20 anys, Pol Fortuny, de Torredembarra, format a la fàbrica. El Mònaco podria tenir minuts l'exblaugrana Ansu Fati, que torna a donar lesió. Madrid-Mònaco a les 9, en el partit on els blancs busquen la pau social amb el Bernabéu. També avui a la Champions, i també a les 9, Villarreal-Ajax, Inter-Arsenal, Tottenham-Borussia, Sporting-PSG, Olympiacos Bayer Leverkusen i Copenhagen Nàpols. Abans, a 3:15, el City juga al camp del Bodo Glimt i a 5:15 de la tarda, Cairat Bruges.
Seguim parlant de futbol. L'Espanyol vol tornar a posar les coses a lloc. Després de 3 partits sense guanyar, l'equip blanquiblau es planteja aquesta setmana com a fonamental per recuperar la seva millor versió, Marcos García.
3 partits seguits, com dius, amb un rendiment irregular, però l'Espanyol segueix 5è, és la millor notícia d'això de tot plegat. Derrotes amb el Barça, el Girona, empat amb el Llevant, 5 gols en contra, només un a favor. El vestidor hi ha la referència d'aquesta mateixa temporada, entre les jornades 5 i 8 de Lliga. Aleshores, la seqüència va ser de 2 derrotes i 2 empats contra Madrid, Girona, València i Betis. Avui ha parlat Marko Dimitrović, porter, i un dels pesos pesants del vestidor blanc i blau. Diu que efectivament va ser un cop dur perdre divendres contra el Girona, però posa en valor la bona temporada de l'Espanyol, que suma 34 punts.
Poner la concentración al máximo, esfuerzo al máximo, confiar en nosotros, estamos realizando un gran trabajo. Unos partidos sin ganar no nos van a tirar para atrás. Confiamos muchísimo en lo que hacemos y lo que veo que equipo va a muerte y estoy convencido si salimos 100%. Tindremos moltes opcions per ganar a València.
I és dissabte. València, Espanyol, arriba aquesta oportunitat per refer-se.
I l'Espanyol farà moviments de mercat en aquest mercat de fitxatges.
Doncs sí, d'aquest matí mateix és oficial. L'Espanyol ha tancat la sessió del defensa Hugo Pérez al Nàstic de Tarragona. És veritat que és una sessió d'un jugador perfil filial. Doncs anem mal pel primer equip, amb les sortides de Luca Coleosho i Javi Hernández i, sobretot, la baixa de llarga durada de Javi Puado. L'Espanyol contempla incorporar una peça, ens diuen. Manolo creu que amb la plantilla que té a hores d'ara ja faria, però és veritat que el tècnic considera que si acaba havent-hi alguna baixa sobrevinguda anirà una mica coix de plantilla. Què està fent l'Espanyol? Es planteja, com diem, fer un moviment, però què passa? L'Espanyol vol valorar exactament quin és el perfil de jugador idoni i és el que està fent ara.
I demà serà el torn del Barça femení a la Supercopa. Jugarà contra l'Atlètic Club, la segona semifinal, que podreu seguir per TV3. La primera es juga avui entre el Madrid i l'Atlètic per Esport 3, en una competició que juga a Castelló de la Plana, Ruth Vila, un escenari que agrada al vestidor blaugrana.
Acostumades a jugar aquesta Supercopa a Madrid o als seus voltants, o simplement molt lluny de Barcelona, el Barça celebra que el primer títol de la temporada jugui en aquesta ocasió a l'estadi de Castàlia. Sentim Irene Paredes.
Y bueno, pues al ser en Castellón, creo que habrá bastante culé por la zona. También es un sitio cercano para los que tengan todavía dudas de que se puedan animar. Por lo tanto, creo que es algo positivo para nosotros como Barça.
El primer rival en aquesta Supercopa és l'Atlètic Club, un equip que ha anat de menys a més aquesta temporada. És un projecte jove que va començar doncs, amb certs dubtes. Per exemple, a la segona jornada de Lliga, el Barça les va guanyar per 1-8, però que fa pocs dies l'Atlètic ja va guanyar el Madrid, en partit també de Lliga, el Di Stéfano. Tot i que l'equip blaugrana creu que en un torneig tan curt la dinàmica en què arribin els equips compta poc, Paredes reconeix que a elles els agrada la pressió que els posen des de fora per guanyar cada títol que disputen.
Creo que es algo que al equipo le gusta, el tener esa presión, bueno, que la gente espere cosas de ti, y creo que es bueno señal de que, pues bueno, anteriormente se han hecho las cosas muy bien, que la gente sabe de lo que somos capaces, pero también es verdad que todo lo que hemos hecho hasta ahora no sirve de nada.
Dimecres, el torn del Barça, avui primera semifinal, Madrid-Atlètic de Madrid, el dia que s'ha confirmat també la seu de la final de Copa, que es disputarà a Les Palmes una setmana abans de la final de Champions.
9 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
Aquest partit de Dubai, espero que sigui el partit que ens empenti i cap amunt.
El Barça, que vol recuperar-se de la derrota del Clàssic a l'Eurolliga.
Catalunya migdia.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A En bàsquet, després de la derrota al Clàssic i gairebé sense marge de recuperació, el Barça té dos partits més d'Eurolliga aquesta setmana. Avui, Ernest Macià, els blaugranes que reben al Dubai.
Sí, un equip contra el que van perdre a l'inici de Lliga de 5 punts i que ara, a la segona volta, esperen derrotar per compensar això, el que deia el Xavi Pasqual abans, que és la derrota a la pista del Madrid i que ha fet que el Barça doncs perdés 3 llocs a la classificació. De passada, també allunyarien aquest equip, al Dubai, de la zona de play-off i play-in ja a 5 victòries. Xavi Pasqual, el tècnic del Barça, admet que ara mateix, i pel que hem vist en els dos últims partits, s'ha vist una versió bastant més atenuada del seu equip.
L'equip està una mica cansat mentalment, ha fet un esforç molt gran per capgirar una situació que era complicada, l'equip ha tirat endavant i ara estem en aquest moment una mica de baixó mental que fa que una mica les cames no vagin tan poc i llavors això s'ha de recuperar ràpidament.
Aquest club, el Dubai Basket, té en nòmina 10 catalans. No sé si ho sabies, això, però bé, començant, aquest sí que el deveu conèixer, el cap de premsa que estava al Barça, ara és David Jové, cap de premsa sí. De Dubai, però és que, a més, té 9 catalans més a les seves files. I amb Catalunya s'hi fixen per organitzar el bàsquet a Dubai. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, ahir es va produir una reunió entre Dejan Gamenjasevic, el general manager d'aquest club, i el gerent de la Federació Catalana de Bàsquet, Toti Mumbrú, perquè des de Dubai volen copiar o almenys inspirar-se en com la Federació Catalana de Bàsquet organitza les seves competicions i forma els entrenadors i els àrbitres. Ahir va haver una primera trobada, en el futur n'hi haurà més, però Catalunya inspira el món, si més no, el món del bàsquet.
Aquesta Transmi la seguirem, com sempre...
Sí, a un quart de nou comença.
Sí, per web ja. Exactament. Molt bé. Ernest, doncs així d'entrada, sobte potser parlar del Dubai, un equip del Pròxim Orient dins de l'Eurolliga. Ja en vam parlar bastant a l'inici, quan es va acceptar l'entrada d'aquest equip a l'Eurolliga, però igual que els israelians han jugat des de sempre a la màxima competició europea del bàsquet, aquesta s'expandeix ara amb conjunts com el dels Emirats, Carles Canal.
Sí, el Dubai s'estrena aquesta temporada en l'elite europea amb la seva participació a l'Eurolliga, que es troba en plena fase de creixement i ha augmentat les places de la competició davant l'amenaça de l'NBA que vol aterrar a Europa. L'equip dels Emirats, que va néixer el 2023 i dos anys després ja disputa la màxima competició europea, és un reflex de la revolució que viu el món del bàsquet. Dejan Gamenjasevic, el general manager del Dubai, ha destacat la importància de la fita aconseguida pel seu equip.
Esta franquicia se ha hecho un año y seis meses. Nunca nadie lo ha hecho esto antes y nunca nadie ha competido a este nivel en tan poco tiempo y corto espacio. Para Dan es importante de que pensamos de que esto lo que se ha hecho de verdad se ha hecho con mucho amor, con mucha pasión, con mucha lógica.
Com ja heu dit, avui el Dubai es veurà les cares amb l'equip de Xavi Pasqual en un partit en què, per als dels Emirats, serà una altra gran oportunitat per donar un cop sobre la taula i tornar a guanyar el Barça, com ja van fer el mes d'octubre.
Partit decisiu de la selecció espanyola de waterpolo, l'europeu de Belgrat, el combinat que entrena David Martín, s'enfronta a Hongria, en la que és la reedició de la final de l'últim Mundial, on Espanya es va endur el títol. Avui, David Ubac, en tenen prou amb un empat per ser a les semifinals.
Les seleccions espanyola i hongaresa tanquen la segona fase empatades a 9 punts i aquesta tarda a les 6 definiran quina de les dues acompanya a les semifinals l'anfitriona Sèrbia, que en té 11. Com dèiem, l'empat li val a l'equip David Martín pel millor gol a barà general que Hongria. Si bé en cas de triomf, Espanya fins i tot pot assolir la primera posició de grup. Això sí, sempre que en el partit immediatament posterior els serbis, ja classificats matemàticament, perdin contra Montenegro, sense opcions de ser semifinals. Sigui com sigui, i malgrat el canvi de format d'aquest europeu, l'Espanya-Hongria es presenta com un duel d'eliminatòria, sense marge d'error, per tant, tal com recalca Bernat Sanahuja, un dels 11 catalans de la selecció espanyola.
El David ens ha comentat que molt nou format, però acaba sent un partit de quarts, a un tot o res, i amb la motivació que un partit així suposa, i amb moltes ganes.
Si Sanahuja i companyia accedeixen a les semifinals, molt probablement el seu rival de divendres sigui Grècia, que està firmant un torneig impecable.
I I la selecció espanyola d'handbol disputarà la ronda principal de l'europeu sense acumular punts, tot i l'última derrota contra Alemanya, Mariona Serra.
Espanya va iniciar el partit ja matemàticament classificada gràcies a la victòria d'Àustria sobre Sèrbia. Segons Jordi Rivera, el seleccionador espanyol, la derrota es va produir a causa d'una manca de concentració en moments determinants del partit, amb errors importants en la circulació de pilota i ocasions clares desaprofitades davant de porteria. Aquesta derrota fa que Espanya accedeixi a la segona fase sense cap punt, mentre que Alemanya ho fa amb dos punts acumulats. Aquesta diferència de punts obliga Espanya a afrontar una fase de màxima exigència davant de rivals de primer nivell, com França, Noruega i Dinamarca, l'actual campiona del món. El primer duel serà contra Noruega aquest dijous i dilluns 26 de gener s'enfrontarà a França. La resta de partits encara estan pendents, ja que dependran dels resultats del grup B, on es pot trobar amb Portugal o Macedònia, a més de Dinamarca, que ja està classificada.
Tornem al futbol. A la primera ref, els bons resultats i situació al Sabadell i l'Europa, líder i quart, respectivament, contrasta amb les quatre derrotes consecutives del Nàstic de Tarragona, que agreuja la seva situació, Carles Vila.
Els granes continuen en caiguda lliure després de la derrota al camp de l'Atlético Sanluqueño per 1-0. Els de Cristóbal Parralo són a només dos punts de la zona de descens.
Llevamos cuatro partidos perdidos y como hemos perdido estos partidos, pues la realidad es esa. Estamos ahí y solo puede salir el equipo de ahí, ¿no? Lógicamente, cuando las cosas no salen, los resultados no llegan, pues la preocupación pues es como todo el mundo, ¿no? Lógicamente, ya te digo que he visto un partido que con un poquito más de calma, con un poquito más de tranquilidad, tiene tanta precipitación y tan querer llegar tan rápido y en muchas ocasiones nos hemos precipitado y luego hemos cometido algunos errores que no se pueden cometer.
A la próxima jornada el Nàstic rep el nou estadi a l'Ibiza. Una nova derrota podria servir per sentenciar el futur de Parralo i plantejar un segon canvi a la banqueta grana.
Altres apunts al dia. Marta García, comencem pel tennis.
En l'Open d'Austràlia, debut avui amb victòria de l'italià Jannik Sinner després de la retirada del seu rival, el francès Hugo Gaston, amb 2-16-0 a favor de l'italià. Els estatunitencs Taylor Fritz i Ben Shelton o els italians Lorenzo Musetti i Lorenzo Sonego també s'han classificat per a la segona ronda. En el quadre femení estaran la tenista del Kazakhstan Elena Rybakina o l'estatunitenca Madison Keys. L'empordanesa Paula Badosa, per cert, jugarà esta pròxima matinada ja a partir de la tercera per classificar-se a la tercera ronda i ho farà contra la russa Oksana Selekmeteva.
Confirmat el cartell per a la Volta Ciclista a Catalunya.
Amb 23 equips, entre els quals 17 de categoria UCI World Tour, el Team Visma, el Movistar, el Red Bull Bora o el sou del Quick Step, entre altres, que inclouen noms propis tan destacats com el de Jonas Vingegaard, Renko Evenepoel, Joao Almeida, Florian Lipovic o Mikel Landa. Esta ronda catalana, que arriba a l'edició 105, se disputarà entre el 23 i el 29 de març amb eixida en Sant Feliu de Guíxols i arribada en Barcelona.
I un apunt als Jocs d'hivern.
Comencen el 6 de febrer 11 esportistes catalans, Oriol Cardona, Ot Ferrer i Maria Costa en esquí de muntanya, Queralt Castellet i Nora Cornell en snowboard, Tomàs Guarino en patinatge artístic, Nil Llop en patinatge de velocitat i també Jaume Puello, Bernat Cellers, Marc Collell i Quim Salarich.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 tot costa, i ara a Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández.